tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat a la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment de saludar, com fem sempre habitualment els dimecres, al Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, anem amb una mica retard, però tampoc és una setmana que hagi donat molt de sí, o sigui, tindrem temps d'explicar-vos-ho tot, perquè bàsicament el que han fet és tancar el Computex, la fira de Computex,
sí.
I veure que hi ha hagut una conferència d'Apple on ens han explicat quines són les novetats, sobretot del nou iOS.
Sí, sobretot recomanem als oients que siguin fans d'Apple, que estiguin molt atents avui al programa, perquè us explicarem la majoria de novetats del nou iOS 18.
Doncs això és bàsicament el que ha donat de sí la setmana. A part, també tenim alguns videojocs i algunes cosetes. Entrem en matèria. Per cert, avui la música li porta Jody Wisternoff, que ens arriba des del Regne Unit. També parlem, en primer lloc, d'aquesta conferència de desenvolupadors d'iOS. Un any més, Apple convoca els desenvolupadors per presentar novetats, sobretot pel que fa a programari. I la gran estrella ha sigut l'iOS 18. Jordi, fem una mica de repàs. Quines són les novetats més interessants?
Sí, recordem que l'iOS 18 sortirà amb el nou iPhone, que segurament sortirà a finals de setembre, i veurem també amb quins mòbils després se podrà actualitzar. De moment, comentau-vos que una de les novetats més cridaneres que porta aquesta nova versió és que tindrem més personalització per a les icones.
Doncs aquesta és una de les principals coses. Podrem canviar mides, modificar colors o simplement moure-les, coses rares que fins ara no s'havien pogut fer. Veiem que fins i tot ens permeten treure-li el nom amb una icona.
Sí, li podrem treure els noms i bàsicament fer-les més grans. A part canviar-hi els colors, podrem fer moviment lliure de les icones. Bueno, tota una sèrie de funcions, no? Que no podíem personalitzar d'Apple, d'iOS, i ara ho podrem fer.
Un altre canvi interessant i destacat és la protecció d'apps específiques a través del Face ID. Vaja, ens ha de donar molta més seguretat.
Sí, bàsicament el Face ID, o antigament el Touch ID, doncs l'utilitzàvem, no?, per bloquejar el nostre dispositiu. Però ara podrem fer un pas més, i és bloquejar aplicacions concretes. Imagineu-vos que doneu el mòbil amb algú perquè miro alguna cosa del vostre mòbil o el faig servir per trucar, doncs bé, podreu mantindre segur unes certes aplicacions on les podreu bloquejar de manera única a través del Face ID.
Mm-hmm. D'aquesta manera no tindrà accés a aquelles aplicacions si no vol la nostra cara.
Sí, per posar-vos un exemple, l'aplicació del banc, doncs voleu que sempre estigui bloquejada, doncs podrem bloquejar-la amb el Face ID.
També ha hagut un redisseny total a l'aplicació de fotos, amb canvis destacables sobretot pel que fa a l'aparença.
Sí, l'aplicació de fotos ha patit canvis notables amb aquesta nova actualització de l'iOS i ara compta amb diferents apartats que ens faciliten molt la navegació entre diferents records. Sense anar més lluny, ofereix una vista de les fotos que s'han fet els últims dies.
Doncs sí, per exemple, ja a la part de baix han desplegat tots els menús que tenien plegats, ara surten com desplegats. Una mica estrany, els primers dies, després un cop acostumats, tot ho veurem normal, això,
Sí.
També ha hagut canvis a l'aplicació de calendari i recordatoris, dues aplicacions separades que a poc van assemblant-se.
Sí, una cosa que s'havia rumorejat és que el calendari i recordatoris de l'iOS anés sent ja amb una sola aplicació. De moment sembla que no és així, tot i això sí que s'han integrat entre elles molt més. I ara, per exemple, des del calendari podrem ja fer directament recordatoris, sense tindre que anar a l'altre.
També hi ha hagut canvis a l'aplicació de mapes, a la de mapes pròpia.
Sí, Apple també una aplicació de mapes, molt semblant a Google Maps, i el que ens permet ara és fer rutes personalitzades, una cosa que cal dir que ja fa temps, no?, que podíem fer amb Google Maps.
Uh-huh.
A més, ens deixarà guardar-les a l'iCloud i, per tant, les tindrem allí guardades com una espècie de favorits, no?, de preferits, per si ho hem de fer servir més endavant.
Tenim també descàrrega de mapes sense connexió, que és una funció que havia arribat amb la versió anterior i que ara milloren, i d'aquesta manera podem consultar les rutes quan no hi ha internet. Poc a poc l'aplicació de mapes va millorant, tot i que hem de dir que hi ha certes d'aquestes funcionalitats que estem explicant que hi ha regions que encara no funcionen, per exemple la nostra.
Sí, a Catalunya o a Espanya de moment no podrem fer anar aquestes coses, les rutes d'aquestes de personalitzades.
Un altre canvi esperat és l'arribada del RSS als missatges.
Sí, bàsicament que els missatges d'Apple abracin l'estàndard RCS no és un detall menor. Gràcies a ell, els usuaris podran enviar missatges de text vitaminats no només entre dispositius iPhone, sinó també Android, perquè bàsicament és el mateix estàndard que abraça Android.
Mm-hmm. D'aquesta manera, recordem que els SMS van un pas més enllà i podem incloure moltes més coses. És el futur dels SMS, diguéssim. Eh?
Sí, bàsicament els SMS han evolucionat amb el nou sistema que és RCS.
Mm-hmm. També arriba el tema dels missatges SMS, justament, via satèl·lit.
Sí, bàsicament, una de les novetats dels nous iPhones i és que ara podrem enviar SMS a través de cobertura de satèl·lit, no amb 4G ni 5G, sinó directament si hi ha cobertura de satèl·lit.
Algú dirà, sempre? No, això només és per casos extrems, eh?
Sí, bàsicament, quan no tindrem cobertura normal.
Si estem en un lloc que recòndit que no hi ha cobertura, doncs tindrem aquesta petita salvació de poder enviar un SMS amb cobertura via satèl·lit. Un altre canvi destacable és el que ha patit el centre de control.
Sí, ara tindrem la possibilitat d'editar els elements del centre de control. Ho podrem fer directament des d'aquest espai i ja no cal anar a ajustaments. A més, ha llançat una nova API que permetrà als desenvolupadors afegir els seus propis controls.
Doncs, bueno, d'aquesta manera, el centre de control, que és un apartat on hi acostumem a anar tot sovint, tindrem elements que podem ampliar, reduir, moure'ls de lloc. Bueno, era un canvi bastant demanat, un centre de control que sempre havia tingut més o menys el mateix aspecte i que per fer-hi qualsevol canvi havíem d'anar a configuració, buscar-ho i després anar fora a veure com havia quedat.
Sí.
Ara no, ara ho podrem fer directament. També tindrem dreceres personalitzades a la pantalla de bloqueig.
Sí, els accessos directes que ens sortien a la pantalla de bloqueig han estat des de fa uns 4 anys estàtics. La llanterna a l'esquerra, la càmera a la dreta, etc. Ara això també ho podrem arribar a personalitzar.
O sigui que si voleu que la càmera surti a una altra banda o la llanterna tindrà on sigui, també ho podreu fer. A fin, suposo que quan tota la vida els has tingut al mateix lloc, Jordi, potser
no ho toques.
No ho toca ara ningú, ara, ja sempre, perquè estem acostumats on són.
Sí, sempre hi ha algú que ho volia canviar. Com veiem, estem veient fins ara, moltes noves funcionalitats són més personalitzacions que fins ara Apple no ens deixava.
Mm-hmm. També vindran canvis a l'aplicació Mail, tot i que aquests encara no estan desplegats, però ja estan anunciats que vindran i hi ha canvis importants en aquesta aplicació.
Sí, ara sembla ser que l'aplicació de correu serà capaç de categoritzar els correus en funció de la temàtica. Molt a l'estil de Gmail, no? Potser també ens oferirà un resum dels correus que t'envia una mateixa empresa, també molt semblant a Gmail, i d'aquesta manera aquells que solen acumular centenars o milers de correus de la safata d'entrada gaudiran d'una organització més gran.
Vaja, li donen un caire millor, sí, a l'aplicació Mail, eh? També bé, arribarà més intel·ligència al Safari.
Sí, noves funcions millorades, que per començar serà capaç de detectar dades als llocs web que visites, processar-les i mostrar-les de manera més útil. Per exemple, si accedim al lloc web d'un hotel, el navegador mostrarà una targeta de mapes des de la qual trucar o crear una ruta a mapes.
A més, Apple veiem que ha afegit algunes millores al lector de pàgines. Fins i tot ara serà capaç de fer-nos un resum del que diu la pàgina.
Sí, ens farà un índex i podrem navegar pel índex per anar més ràpid a les diferents seccions.
Algú dirà, pues a mi no m'agrada perquè està tafanejant el Quebec. Bueno, sempre estem tafanejats.
Sí.
És una cosa que ens pot ser útil en un moment donat. També hi ha una nova aplicació. És l'aplicació de contrasenyes.
Sí, ara Apple ha dissenyat una aplicació específica per a aquesta funció, evitant que els usuaris hagin d'anar a la configuració del dispositiu per visualitzar les contrasenyes. L'APP té un aspecte semblant a la de recordatoris.
Bueno, abans havíem d'anar a buscar el clauer de l'iCloud i aquestes coses, ara no. Ara tindrem una aplicació que és l'aplicació de contrasenyes. Allí estaran totes i ens mostrarà totes les que tinguem guardades. També han arribat millores a Notes. Sí, a l'aplicació Notes, que algú dirà que es pot fer molt més amb l'aplicació Notes, doncs sembla que sí, es pot fer molt més.
Sí, l'aplicació de Notes ha estat protagonista amb aquesta presentació d'Apple i tot acá al marge d'Apple Intelligence, la companyia ha destacat la possibilitat de resoldre operacions matemàtiques escrites a mà alçada de manera automàtica amb aquesta aplicació Notes.
Doncs fixeu-vos, així és capaç de fer coses l'aplicació de Notes. Només escrivint una operació matemàtica a mà alçada a la pantalla és capaç de resoldre-la. Doncs tot això va una mica lligat a la intel·ligència artificial, que després en parlarem. De totes maneres, Jordi, el que hem de tindre clar és que aquesta nova versió de iOS 18 arriba per a una gran quantitat de dispositius. O sigui, no és que arribi per les últimes versions d'iPhone, sinó que tira relativament bastant enrere.
Sí, segurament aquest nou iOS 18 anirà als nous iPhones, no?, que sortiran a finals de setembre, que serà l'iPhone 16. Però d'entrada també la mateixa Apple ens ha assegurat que aniran amb els iPhones 15, amb els 14, amb els 13, amb els 12, amb els SE, amb els 11 i amb els XS fins i tot.
Doncs déu-n'hi-do, hi haurà potser alguna funcionalitat que no hi serà, però la majoria d'elles, diguéssim que les coses hem explicat fins ara sí, en principi. Ja?
Sí, sí.
Algunes de les que potser no hi seran les que van relacionades amb l'Apple Intelligence, que ha sigut la novetat estrella que prepara Apple de cara a aquest 2024 i de cara al futur, perquè això de la intel·ligència artificial és el que toca cada dia.
Sí, si us pensàveu que tot el que hem explicat fins ara era totes les novetats que presentava l'iOS 18, doncs no eren. I bàsicament la principal o fundamental és l'Apple Intelligence, que és la novetat estrella d'aquest 2024. Realment el que ens proposa Apple és un veritable canvi de paradigma. Amb la seva conferència ho ha presentat, amb aquest Apple Intelligence. Aquesta és una nova eina que transcendeix entre dispositius i que va molt més enllà de l'iOS 18. No és res de nou, ja que fa temps que estem treballant amb el ChatGPT i el Copilot de Microsoft, per exemple, però el que fa Apple és presentar la seva pròpia eina, una petita revolució, i és un potent ecosistema on implementar el veritable avantatge de la intel·ligència artificial.
Vaja, Jordi, el que busquen és que els dispositius ens entenguin.
Sí, d'una vegada per totes. De moment toca esperar i tenir un iPhone 15 Pro com a mínim per veure com es comportarà aquesta intel·ligència artificial d'Apple.
Doncs aquesta és la novetat més destacable i, a més, veiem que, com dèiem, és una cosa que transcendeix amb aquest iOS i transcendeix amb aquests iPhones. O sigui, ve per quedar-se a tot l'ecosistema d'Apple. L'únic que li ha tocat als iPhones 15 Pro ser els primers en rebre-ho. A partir d'aquí s'anirà estenent a tots els altres. I lligat amb això, justament diem que la següent notícia hi té molt a veure, perquè Elon Musk ha estat dels primers a comentar-ho. I ha comentat bé, doncs no. El que ha fet és amenaçar de prohibir als seus treballadors d'usar iPhones, perquè, clar, no vol que la intel·ligència artificial d'Apple identifiqui el nas al que estan fent. Per què? Perquè aquesta intel·ligència artificial d'Apple, de moment, funciona a través de ChatGPT.
Sí, fiquem a tothom amb antecedents i, bueno, us parlem d'Elon Musk, un personatge que no necessita presentació, és un dels homes més rics del món, propietari, no?, de companyies com Tesla, del cotxes, no?, però una de les guerres que té obertes és amb la companyia OpenAI. OpenAI, ell, curiosament, va ser un dels visionaris, no?, dels primers que va haver-hi la utilitat de la intel·ligència artificial i, precisament, va fundar aquesta empresa, OpenAI, que tan famosa s'ha fet avui en dia, no?, per crear el ChatGPT. Pues bé, curiosament, en va sortir perquè va considerar que era una tecnologia no molt bona i per aquest motiu, diguem que té una mica de guerra oberta contra OpenAI fins a arribar al punt de que vol prohibir a tots els seus empleats utilitzar els iPhones perquè Apple s'ha decantat per aquesta intel·ligència artificial pels seus nous iPhones.
Vaja, és purament picabaralla el que dius, Jordi, perquè de fet ell fa temps enrere va començar a fer molta bandera de que la intel·ligència artificial, que seria molt dolenta, quan ell hi havia apostat dels primers, no?
Quan ell va ser el fundador.
I de que ens estaria tafanejant i amunt i avall, i resulta que a través de les seues companyies, com la X, coneguda per tothom, i n'està creant una. O sigui que primer ens diu que és dolenta i van donar el projecte, després en crea una altra.
Sí, típics moviments, no, del senyor Elon Musk, que a més, diguem que ell mateix ha contractat serveis de tercers per recopilar dades i utilitzar-les amb intel·ligències artificials de tercers.
Doncs sí, i després es preocupa perquè els seus treballadors puguin fer anar un iPhone que té intel·ligència artificial. No és que l'iPhone tingui intel·ligència artificial, és de qui és la intel·ligència artificial.
Sí, de moment Apple ja ha assegurat que l'usuari tindrà el control total sobre les seves dades i podrà obtenir d'OpenAI tot el processament de les seves consultes sobre les seves dades.
Doncs ja ho sabeu. A més, diuen que la majoria de processos es fan en local, o sigui, es fan al mateix telèfon fins a aquest punt, o sigui que tampoc no ens hi hem de preocupar. I de totes maneres que tots estem introduint un munt d'informació a la intel·ligència artificial. No cal patir tampoc. Precisament amb intel·ligència artificial us expliquem també que Intel ha presentat la nova arquitectura d'acceleradors d'intel·ligència artificial Gaudi 3. És un pas més enllà, Jordi, eh?
Sí, com no, estem al temps ja de la intel·ligència artificial i el tot poderós Intel tampoc no es vol quedar enrere. Ens presenta ja la seva tercera evolució del Gaudí, una intel·ligència artificial amb un nom que ens crida l'atenció, no?, i que ha patit moltes millores, per dir-ho així.
De cara a què? De cara purament a intentar competia amb Nvidia, perquè Nvidia són els reis, són els amos, però ara ens diu Intel que no, que amb el seu Gaudi 3 ells van per davant d'Nvidia. De totes maneres, Jordi, ho hem explicat moltíssimes vegades, la gent està comprant per fer intel·ligència artificial Nvidia i això és el que ha disparat les accions d'aquesta companyia.
Sí, bàsicament s'està convertint en una de les empreses més valioses del món, bueno, fins i tot passant a empreses com Apple. Aquest Gaudi 3 d'intel·ligència artificial d'Intel és un xip que us comentem que està dissenyat per a sistemes empresarials d'alta eficiència i escalabilitat. Per dir-ho d'alguna manera, bàsicament són les CPUs, no?, que es fiquen als centres de dades per processar la intel·ligència artificial que estem utilitzant dia a dia nosaltres.
Ells, de fet, fan bandera de l'escalabilitat. Ens diuen que aquests dos xips porten 16 enllaços PCI Express 5.0, fins a 24 enllaços de 200 gigabits. Ens diuen que amb aquesta escalabilitat, clar, a base d'apilar-ne, passen per davant de les solucions d'NVIDIA. Bueno, sí. Haurem de veure quines són les solucions que ens presentarà NVIDIA a la pròxima conferència que faci.
Sí, ens permetrà generar clústers de fins a 1024 nodes, convertint-se en una de les solucions més escalables i massives del mercat.
Doncs, bueno, de moment sembla que en aquesta miniguerra pels centres computacionals per a intel·ligència artificial, qui seria millor ara és Intel en aquest moment sobre el paper. De totes maneres, com hem dit, el primer que va colpejar va ser Nvidia i de moment ells estan davant. I uns altres que segueixen fent la carrera per la seva banda són MediaTek. MediaTek ha fet una keynote també, en el marc també del Computex, i ens han explicat de que ells aposten claríssimament també per la intel·ligència artificial, que no estan tan malament i fins i tot han tret pit i han dit que estan per davant d'altres solucions que hi ha al mercat.
Sí, el CEO i president de MediaTek, la companyia competidora, no, de Qualcomm, molts mòbils porten processadors MediaTek, i bàsicament ens ha presentat alguna de les seves novetats en quant a processadors, i sobretot en quant a CPUs per a processadors, per a smartphones, i que a més tindran una capacitat d'IA molt potente.
De fet, ells ens diuen que l'any 2027 hi haurà una potència de càlcul d'intel·ligència artificial tan bèstia que si sumem tots els smartphones amb capacitat d'intel·ligència artificial al món, seran molta més potència que la que tenim ja avui en dia precisament als servidors. O sigui, tant que parlem del núvol i de la gran potència, l'any 2027 els mòbils ja hauran superat aquesta potència que tenim als servidors. I clar, ells hi entren de ple, perquè bueno, ens expliquen que en els últims 5 anys han fet unes millores espectaculars.
Sí, ens asseguren que han multiplicat per 2,6 vegades el rendiment de les seves CPUs, juntament amb un augment de 6 vegades el rendiment de les seves GPUs, dels gràfics, i 18,1 vegades més potents els seus NPUs.
De fet, Jordi, així ho demostra el fet de que alguns dels seus processadors, com el famós Dimensity 9300 Plus, s'han coronat com dels millors processadors que s'han fet.
Sí, bàsicament amb benchmarks com l'Antutu donen una de les millors mètriques que podem trobar, aquest MediaTek 9300 Plus.
Això és el que han vingut a dir-nos i, de fet, han vingut també a comparar-se una miqueta amb la competència i han parlat d'altres solucions, han parlat de també les implementacions que estan fent justament amb NVIDIA i amb AMD i ens han dit de que, bueno, que sí, que s'ha parlat molt dels famosos chips aquests que han d'arribar per al Copilot i tot plegat, que els seus chips també són capaços de fer-ho i fins i tot millor.
Sí, a més també han aprofitat el Keynote per explicar els seus chips per a cotxes.
Uh-huh. Doncs, bueno, uns competidors que han vingut aquí per a quedar-se, que truquen a la porta i diuen «Ei, nosaltres també estem aquí, que us penseu que no?». Veurem quin és el futur i el futur pot ser un MediaTek per damunt de Qualcomm. De moment no ho sembla.
De moment, bueno, veurem.
Veurem. També NVIDIA ens ha presentat ACE, és la seva, bueno, el seu nou camí que ens ha preparat per a dotar de més realisme a les imatges, tot plegat gràcies a la intel·ligència artificial generativa. Vaja, que amb aquest Computex, el primer que ens va ensenyar NVIDIA era el G-Assist, que en vam parlar la setmana passada, era aquella assistent intel·ligent que ens ajudava mentre estàvem jugant a fer configuracions, fins i tot ens ajudava una mica a jugar, però ara ens han dit que tenen un ecosistema sense molt més ampli que és aquest NVIDIA ACE.
Sí, bàsicament també és una eina des del núvol que ens ofereix una sèrie de microserveis d'intel·ligència artificial generativa que, bàsicament, a més, d'aquí poquet estaran aprofitats per les seves NVIDIA RTX, les seves gràfiques.
Doncs què farem? Doncs des de microserveis per reconèixer la veu i convertir-la a text, comprendre llenguatge, generar respostes dins un context, generar expressions facials basades en pistes d'àudio... De tot una mica, és tot un paquet. Com veiem, NVIDIA continua endavant. Bueno, si els altres diuen que Intel ho ha de fer millor, doncs ells també han de presentar coses noves. En aquest cas no ha sigut sobre computació, sinó sobre solucions, realment el que l'usuari vol tocar. I també, com a curiositat, Nvidia ens ha confirmat Rabin com a nom per l'arquitectura que segueix a Blackwell. I és, algú dirà, Rabin, aquest ve aquest nom? Doncs és en honor a un astrònom, eh?
Sí, la generació de gràfics que segueix a Blackwell, que és la tecnologia que teníem actualment, s'anomenarà Vera Rabin, que serà qui posa nom a aquesta generació següent. Una astrònoma nascuda al 1928 i aquí ha tingut molt a veure amb el descobriment de la matèria fosca a l'espai.
Doncs hem volgut fer-li aquest petit honor i que sapigueu que la pròxima generació de què en parlarem després d'aquesta Blackwell d'Nvidia serà Rabin, simplement com a pincellada. Tampoc no en tenim molta més informació. També us volem explicar un petit canvi abans d'anar ja entrant cap a l'apartat de videojocs de Spotify. I és un canvi que no agradarà a molta gent. Per què? Perquè ens estan preparant una nova funcionalitat. És una funcionalitat que s'anomena Audio Hi-Fi, IFI. O sigui, en principi algú pensarà A, B, però s'han de dir que serà de pagament, segons apunten els rumors.
Sí, sembla ser que Spotify està preparant un llançament d'un nou pla premium per a finals d'aquest any. Aquest pla, adreçat als usuaris més entusiastes de la música, tindrà un cost addicional de 5 euros, o 5 dòlars. Veurem a quan és el canvi.
Al mes.
Al mes, sí, sí.
O sigui, si vosaltres esteu pagant el vostre Spotify, a banda del que pagueu per l'Spotify, haureu de sumar-hi aquests 5 euros més al mes per tindre aquest pla IFI.
Sí, anem a explicar què ens oferirà aquest pla.
Sí, clar, perquè ja és el nou superpla, superpremium de Spotify. A veure què és el que porta, perquè 5 euros al mes ho han de valdre.
Sí, bàsicament ens ofereix simplement, per dir-ho d'alguna manera, més qualitat d'àudio.
I poca cosa més.
Sí.
Doncs sí, qualitat d'àudio superior. És l'atractiu principal. Algú dirà, pues a mi em sembla que l'Spotify ja em sona prou bé. Pues es veu que podria sonar millor.
Sí.
Alguns, de fet, ho han dit alguna vegada, que altres plataformes com Tidal, sobretot Melomans, i això diu que si sonava alguna cosa una mica millor, no ho sé. Pues es veu que sí que deu sonar millor, perquè si ens poden cobrar 5 euros al mes per això, és que deu sonar millor. També hi ha alguna altra coseta més, eh? Ja veiem també algunes noves eines de creació de playlists, també una millor gestió de biblioteques. Vaja, esperem que aquestes no siguin molt millor, perquè si no sí que ens trobarem de que haurem de pagar aquests 5 euros més al mes per a fer un millor playlist.
Sí, tot i això, sembla ser que aquest nou pla estarà disponible abans de que s'acabi l'any.
Doncs veurem quines són les novetats realment que porta i veurem la gent que l'escolti si tanta és la diferència i paga la pena pagar aquests 5 euros més perquè soni millor el nostre Spotify. Anem a parlar de videojocs i tornem de moment a la Fira Computex perquè el que s'ha vist en aquesta fira sobretot són dispositius per a jugar, videoconsoles de tota la vida, però portàtils. I no són les de la Nintendo típiques, sinó que seria la competència, tot i que veiem que, ara ho explicarem, a competir per preu no, sinó a competir per prestacions.
Sí, bàsicament, una de les dels aparells que s'han fet més de moda amb aquest Computex i que més s'han presentat són les consoles de PC, és a dir, videoconsoles portàtils, però per jugar en PC.
O sigui, els nostres jocs d'ordinador, els que tenim a casa, els podem portar amb una consola portàtil.
Sí, un dels primers fabricants que hi va apostar és MSI.
I, de fet, té llesta la Clou 8i, amb nou processador i, en teoria, molt millors prestacions. Sembla que ha escoltat els usuaris les queixes per millorar.
Sí, va ser dels primers a sortir al mercat i sembla ser que potser no eren prou potents per disfrutar d'alguns jocs. La nova versió, l'MSI Clou 8, anirà amb els processadors Intel Lunar Lake i, a més, estaran basats en intel·ligència artificial. Ens oferiran una pantalla més gran, 8 polzades, resolució Full HD 120 Hz i, per tant, molta més qualitat d'imatge.
Doncs, a banda, també han fet algunes millores, se veu, a la manera d'agafar-les, perquè algú s'havia queixat de que relliscaven una mica. Aquests són els canvis que tenen a grans trets amb aquesta consola, amb aquesta nova MSI Clou 8 millorada, la nova versió. Però s'han trobat de que, tot i ser els primers, cada cop surten més bolets. Un altre que ens hi ha presentat maquinari és Zotac, i ha ensenyat una màquina que es diu GameZone. Tampoc el nom no està molt pensat.
No està molt pensat, però bueno, bàsicament és una consola PC, com la que us explicàvem abans, i bàsicament és una videoconsola amb unes característiques molt semblants també a l'anterior, la pantalla baixa 7 polzades, Full HD+, 120 Hz, processadors, en aquest cas no Intel, sinó AMD Radeon 780M, i bueno, tota una sèrie de prestacions que també el faran o el converteixen en una bona màquina de jugar portàtil.
Doncs és una altra aposta. Ja comencem amb la B de triar. MSI aposta per processadors Intel, Zotac aposta per processadors AMD.
I també tenim les Asus ROG.
Uh-huh. Clar, i també, a part tenim les Asus ROG també amb les seues característiques també. Anem a parlar justament també de XPG, perquè ens llança una altra consola que s'anomena NIA.
Sí, és una consola que arribarà a memòria RAM en format LPCAMe2 i, bàsicament, a part d'això, doncs, bueno, tindrà una unitat de disc dur, també pantalla Full HD+, 120 Hz i bueno, tota una sèrie de característiques també que el convertiran en una màquina similar a les anteriors que us hem explicat.
Aquesta, diguéssim, que del que fan bandera és d'aquesta escalabilitat. El fet de que de portar aquest tipus de memòria l'usuari pot arribar a ampliar la màquina.
Sí.
Bueno, és ja un pas més allà, com fem amb els ordinadors, que al cap d'un temps, quan se'ns queda curt, anem i comprem més memòria o més el que sigui, doncs podrem ampliar la consola i comprar-li més memòria, per exemple. És el petit pas més enllà que fan aquest fabricant. Vaja, sembla que ha arribat per quedar-se aquest tipus de maquinària, Jordi?
Sí, sí, sí.
Bueno, de totes maneres, ja heu vist que no han parlat de preus, però totes aquestes màquines, sí que és curiós, però ronden 700, 800 euros,
sí.
Se'n van cap aquí. Clar, si les comparem amb el preu, per exemple, d'una Nintendo portàtil, que estan sobre els 400 euros a molt estirar, hi ha una diferència, quasi bé val el doble una màquina d'aquestes.
Sí, però també el catàleg de videojocs avui en dia de PC és molt més gran.
Heu de valorar aquestes coses i, lògicament, la potència també és molt més gran d'aquestes màquines que no pas del que estem comentant.
D'una
Nintendo Switch. I els que segueixen també fent la seva banda i la seva guerra són acá el Microsoft. I ens han anunciat nous models de la seva consola. Ha llançat, de fet, tres nous models de les Xbox Series.
Sí, ens anuncien tres nous models. A més, ha anunciat nous jocs que arribaran a l'Xbox Game Pass. Això ho ha fet a l'esdeveniment Xbox Showcase i ha presentat, doncs, com us diem, moltes novetats.
Per què? Doncs perquè abans aquestes coses les presentaven en una fira de videojocs que s'anomenava E3.
A Los Angeles, sí.
I ara aquesta fira ja és història, no es fa. I llavors cadascú va al seu aire i quan menys t'ho esperes, pam, mira, una presentació. Algú dirà, es pot millorar les Xbox? Doncs sí, si hi ha tres models és perquè hi ha, com sempre, algun model que és per a treure la cartera i altres models que són per a millorar,
Sí, bàsicament a les noves Xbox és més del mateix, però ha millorat sobretot la capacitat dels SSDs, dels discs durs, que s'han duplicat dels 512 a l'1 terabyte de les versions anteriors i també, bàsicament han millorat també una mica la potència, però poca cosa més.
Veiem també que un dels models és més espectacular visualment, és aquest Galaxy que li han ficat com una carcassa amb estrelletes i aquesta passa a tindre 2 teres de capacitat, o sigui, si veia una Xbox amb estrelletes per fora és que és el top del top i té 2 teres de capacitat. Són una mica els grans canvis. Tampoc no calia una gran conferència per explicar-nos això. Esperàvem potser més, un pas més enllà, i no, de moment les Xbox simplement el que han fet és aquesta petita actualització.
Sí.
I anem a parlar de jocs de la setmana. Algunes de les propostes que tinguem aquesta setmana per jugar, Jordi. Comencem per quina?
Sí, comencem per l'Uber Rising i us parlem d'un videojoc de vampirs.
Ah, Vampires, vinga, va, anem a veure el que ens aporta aquest joc, que és un joc que, de fet, no és nou, tampoc. Uber Rising és una franquícia que ja hi era,
Sí, és una franquícia de ja fa temps. Es parlem d'una nova entrega que estarà disponible per a PC i PlayStation 5. I, bueno, els arguments es basen, en un joc de vampirs, on som al capvespre, una nit més, i cap a la nit els vampirs s'alcen. Partint de la misèria més absoluta, el jugador haurà de recórrer un vast món sempre a l'ombra perquè el sol no ens consumeixi i haurem d'aconseguir els recursos que aquest ens ofereix. Ens han de construir una casa per a vampirs, descansar, i quan s'alça la lluna a la foscor, doncs cada nit sortir. Podem jugar sols o en mode cooperatiu amb amics i hem de aconseguir la preuada de sang que fan créixer els nostres poders i construir un enorme imperi amb el que haurem de subjugar els humans i altres criatures. Com no, som els dolents, som els vampirs i haurem de matar humans, per dir-ho així.
Joc portat a la màxima escenificació, veiem que per a PlayStation 5, per a PC, o sigui, per a lluir al màxim, passar-nos, o sigui, immersius total amb el món dels vampirs.
Sí, està ja disponible.
Mhm. La següent proposta també que arriba aquesta setmana és el Kingdom Hearts 3.
Sí, han estat molts anys d'espera, des de la segona entrega i poder veure aquesta tercera, però tot apunta que realment ha valgut la pena. Les claus espasa, els protagonistes principals, el Sora, el Riku, el rei Mikei, i tots els universos de Disney i Final Fantasy tornen en el que possiblement serà el desenllaç d'una història enrevesada que s'ha desenvolupat durant moltes entregues i plataformes. Per tant, trobarem la jugabilitat de les anteriors lliuraments, però sense que, a més, bueno, tinguin els gràfics actuals de les tecnologies actuals.
Tot i això, veiem que arriba, per exemple, en plataformes com la PlayStation 4, eh?
Sí, també per a PC i Xbox One.
Sí, tampoc cal tindre una maquinària l'última per gaudir al màxim d'aquest Kingdom Hearts 3 que surt aquesta setmana. Més propostes, Monster Hunter Stories i Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin.
Sí, us parlem d'aventures de rol basades en la popular sèrie de Monster Hunter i com una espècie de spin-off ens porta algunes de les seves d'identitat més destacades de la franquícia. Però, a més, obren un estil més colorit, més infantil, per dir-ho d'alguna manera, on els jugadors som genets i haurem de muntar els nostres monsters per combatre altres criatures. Per tant, sí, és un nou joc de la sèrie Monster Hunter, però, com veiem, està canviat, és més un altre estil.
Doncs sí, a veure, al cap i a la fi, i com el nom indica, Monster Hunter anava de caçar monstres. Aquí resulta que pugem a damunt dels monstres per caçar-ne altres. Una mica estrany tot.
Sí, bàsicament ens trobarem amb un videojoc una mica més infantil. No és el típic Monster Hunter que trobem habitualment. I trobarem fins i tot monstres que són amistosos, ens deixen que els pugem i a damunt d'un monstre n'haurem de caçar altres.
Doncs, nova entrega d'aquests Monster Hunter que trobarem disponible, clar, ja ho dius que era infantil i la trobem també fins a Nintendo, eh?
Sí, des de Nintendo Switch, PC i PlayStation 4.
I finalment, Jordi, una pròxima estrena. Vinga, destaca'ns algun joc que haguem de tindre en radar de cara als pròxims dies i la proposta que veig que ens porta s'anomena 7 Days to Die.
Sí, 7 dies per morir, si en fem la traducció literal. Us parlem d'un videojoc que sortirà d'aquí molt poquet, a finals de mes. Estarà disponible per a PC, PlayStation 5, Xbox i també fins i tot sistemes operatius com Mac i Linux. És un joc de gènere d'acció, de primera persona, un FPS, un shooter, però amb ambientació de terror.
Vaja, la idea és aquesta, eh? És un RPG, però amb una mica de tocs diferents.
Sí, bàsicament és un joc d'acció i supervivència, ens trobarem amb un món obert, integrarà, com diu l'Oriol, mecanismes d'RPG, és un shooter, però amb molts mecanismes d'RPG. A més, bàsicament el joc va néixer a través de Kickstarter i va arribar al món del PC en un 2013, però es va llançar ja en versions anteriors amb videoconsoles. Però sembla ser que fins ara no hem pogut veure aquesta nova versió postapocalíptica, on podrem saquejar edificis, vehicles, assentaments, cobrir, bueno, ens trobarem amb zombis, monstres i tot de personatges que amb aquest món obert ens intentaran matar.
Doncs ara arriba la versió definitiva, ara sí, 7 Days to Die, i després, com diuen, que n'hagi com vist petites versions incompletes i que han anat sortint per altres plataformes, ara arriba multiplataforma, fins i tot per a la PlayStation 5 i fins i tot, com dius, per a Mac i Linux, cosa que no és gaire habitual, per a que puguem gaudir al 100% d'aquesta proposta.
Sí, em sembla una proposta interessant on combina un shooter, un joc d'acció, amb tocs de rol, no? I a més amb aquesta ambientació de món post-apocalíptic.
Doncs explicat tot això, arribem ja ara sí al final del programa d'avui. Però abans de marxar, veiem que tenim ja el guanyador del concurs del mes passat.
Sí, tenim guanyador del concurs del mes passat i tenim ja la pregunta d'aquest mes, que també us la comentarem.
Doncs vinga, comencem per la del mes passat. Recordem que teníem un concurs que ens donava accés a guanyar un val de 100 euros per comprar a Coms Online, que havíem de sortejar entre tots els que l'encertessin. Que encertessin què? La pregunta que deia quina versió de TikTok ha estat eliminada d'Europa. I, a més, que us donàvem 4 opcions. Tampoc era tan difícil.
Sí, teníem 4 opcions. I teníem Instagram, TikTok, Facebook o TikTok Lite.
Doncs una d'elles només era la correcta i, Jordi, em sembla que era l'última, no?
Sí, TikTok Lite.
Doncs aquesta versió que recordem que ja vam explicar que tenia problemes i que si sí, que si no, que si al final li van limitar i s'assemblar el TikTok, al final han decidit acabar per anar-la traient, perquè quin sentit té tindre el TikTok Lite si és el mateix que el TikTok? Al cap i a la fi, el TikTok Lite ens havia de donar diners per veure vídeos i coses estranyes amb uns algoritmes addictius, unes coses molt rares.
Sí, però ha estat censurada.
Doncs com ha anat el tema respostes? La gent està al cas? La gent no ha encertat? No ha encertat?
Home, diria que és de les primeres vegades que veig que més gent ha participat i absolutament tothom ho ha encertat.
Vaja, que sembla que esteu al cas i sabeu del que va. Doncs entre tots els que l'han encertat anem al sorteig, Jordi, i tenim guanyador.
Sí, tenim guanyador i es diu Javier Sánchez.
Javier Sánchez. Doncs Javier Sánchez, de totes maneres, tampoc et cal patir perquè seràs contactat per e-mail enviant-te aquest val perquè puguis anar al Cons Online, no?
Sí.
Doncs 100 euros pel Javier Sánchez, guaita, que fàcil és guanyar aquest programa 100 euros, eh? Només que li ha de respondre una cosa com aquesta, que a més, si veien que quasi bé tothom l'ha encertat, és que tan difícil no era. Doncs era la nostra part final del programa, el tema del concurs, i Jordi, ens dius bé que tens ganes de plantejar una pregunta o què?
Sí, tenim la pregunta, la farem fàcil com l'anterior, perquè al final ens agrada que la gent participi i l'encerto, i si et sembla, doncs formulem.
Formulem.
La pregunta és... Quin és el nom del nou sistema operatiu d'Apple que sortirà aquest setembre?
És un nou sistema operatiu d'Apple...
Per iPhones, eh?
Per iPhones. Home, ja estàs donant moltes pistes, eh? Doncs és la pregunta que formulem per al concurs avui. Recordem que és una pregunta que acabem d'ara mateix de formular. Encara no està penjat el formulari per a participar-hi. Estarà penjat d'aquí no gaire, podreu accedir ja i deixar la vostra participació. Doncs Jordi... era això el que volíem explicar abans de tancar el programa. Ens ho deixem aquí i tornem dimecres que ve amb més continguts aquí al radioblog.cat.
Fins dimecres que ve.
Adéu-siau a tothom. Adeu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.